Sí, com deia, també donar inici doncs, a aquest ple ordinari convocat per avui a les 8:15 de la tarda. I abans de començar, volíem donar el condol en nom del ple de l'Ajuntament a la família de l'alcalde honorari Rafael Sobreguell. Suposo que estem tots d'acord per el que va ser alcalde honorari, que va morir fa pocs dies. Va ser, com deia, alcalde honorari durant 16 anys aquí a Roda de Barà. Passaríem ara doncs, a iniciar aquest ple, com deia, ordinari i com a part de tant, assumptes sobre els quals cal adoptar resolució. I el primer punt és l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior, número 3/2013, de data 11 d'abril de 2013. Joan José Ibor.
A favor.
Senyor Eduardo López, del Partit Popular.
A favor.
Senyor Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
Nosaltres votarem a favor si s'encreuen els punts que van parlar al ple d'aquest acte i que són els següents. El número 1 és la modificació de l'article 3.1 que diu supressió de 1 o els beneficin tot el testa o els beneficin de l'aprofitament si es va procedir al gaudiment sense l'oportuna autorització. Añadir tot el testa prèvia sol·licitud del qual permanent. Punt número 2, mantener el resto de modificaciones presupuestarias. Punto número 3, incorporar al presente acuerdo a la devolución de oficio de las cantidades cobradas indebidamente. Si todos estos puntos se reflejan en el acta, votaríamos a favor.
Tots en principi no. En tot cas, el que parla d'indegudament, doncs, lògicament, es tornaran totes les quantitats. La resta de punts entenc que no
doncs votarem en contra.
Bé, doncs, voten en contra. Partit Convergència i Unió. Queda aprovada doncs, l'acte per majoria amb el vot a favor de Ciutadans, Partit Popular de Catalunya, Convergència i Unió i amb el vot en contra de Partit Socialista de Catalunya. Passaríem al segon punt, que és l'aprovació de l'expedient i obertura del procediment d'adjudicació del contracte de gestió del servei públic de centre de dia per a la gent gran de Roda de Barà, procediment obert i tramitació ordinària. Senyora secretària, què diu el dictamen de la comissió?
Sí. Mitjançant proposta de l'alcaldia de 20 de març del 2013, s'ha acordat iniciar l'expedient de contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei públic de centre de dia per a la gent gran de Roda de Barà, que no contempla cap despesa anual per a la corporació. En data 16 d'abril del 2013, la intervenció municipal informa favorablement a la contractació de l'esmentat servei. S'ha elaborat per serveis jurídics el plec de clàusules jurídics i econòmiques administratives i el plec de prescripcions tècniques que recullen les bases que han de regir la contractació de la gestió d'aquest servei públic. S'han emès informes per part dels serveis jurídics justificatius de la legalitat aplicable i el procediment administratiu a seguir. En quant als fonaments de dret, els dono per reproduïts. En virtut de tot això, aquesta alcaldia, previ dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Senda, Governació i Promoció Econòmica, proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'expedient administratiu 44/2013 per a la contractació de la gestió del servei públic de centre de dia per a la gent gran per procediment obert i tramitació ordinària. Segon, aprovar el plec de clàusules jurídiques i econòmiques administratives i el plec de prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació. Tercer, exposar el plec contractual a informació pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació de l'anunci corresponent en el BOP de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Plecs que es tindran per definitivament aprovats en el supòsit en què no es presentin al·legacions. Quart, disposar l'adjudicació del contracte per procediment obert i tramitació ordinària d'acord amb els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules. Cinquè, convocar la licitació mitjançant la publicació d'anuncis en el butlletí oficial de la província de Tarragona, perfil del contractant i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Roda de Barà, amb expressa indicació dels requisits mínims de solvència que han de complir l'empresari i la documentació requerida per acreditar-los i dels criteris de valoració de les proposicions i la seva ponderació, concedint un termini de 15 dies naturals comptats des de la data de publicació de l'anunci de licitació a l'esmentat diari per a la presentació de proposicions. Sisè, donar el procediment de contractació a la tramitació reglamentària. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots. Vota a favor el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot. Vota a favor el membre del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots i vota a favor el membre del grup municipal del Partit Popular amb un valor d'un vot. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa a la Junta de Govern, per unanimitat, estimar la proposta.
Sí, abans de procedir a la votació, m'he oblidat d'excusar l'assistència d'Alberto Caraz, el regidor Alberto Caraz, del Partit Socialista. Bé, aquest segon punt, en aquest cas, el senyor José Ibor, Ciutadans, vot d'explicació de vots és el cas.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya, vot d'explicació de vots és el cas.
A favor.
Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya, vot d'explicació de vots és el cas.
A favor.
Senyor Federic Rayuela, vot d'explicació de vots si és el cas.
A favor.
Bé, doncs aquest segon punt, que és l'aprovació de l'expedient d'obertura, com deia, i procediment d'adjudicació del contracte de gestió pel servei públic del centre de dia per la gent gran de Roda de Barà i procediment d'obert i tramitació ordinària, queda aprovat per unanimitat. Passaríem al tercer punt, que és la moció de rebuig a l'avantprojecte de llei racionalització i sostenibilitat de l'administració local, ARSAL. Senyora secretària, el dictamen que ens diu...
El 15 de febrer del 2013, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques va presentar l'informe de l'avantprojecte de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, ARSAL, que modifica la Llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local, justificant la seva presentació en un suposat estalvi econòmic. La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya, reunida a Barcelona el dilluns 11 de març del 2013 per analitzar el text aprovat, constata que aquest avantprojecte suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local previstes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i suposa també una laminació del principi d'autonomia local de la Carta Europea d'Autonomia Local, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia. La Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial tampoc respecte a les competències que la nostra capital té reconegudes a la Carta... Perdó, això no. Continuo. Aquest text presentat amb l'objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi econòmic contempla mesures que afecten greument l'autonomia local i atempten contra l'equilibri territorial. L'ARSAL pretén una valoració del cost estàndard dels serveis oferts a la ciutadania i els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament economicistes, que pot generar ciutadans de primera i de segona, ja que la prestació dels serveis en realitats territorials i poblacionals diverses sembla evident que no es pot valorar únicament des d'una òptica de cost-servei i significa la intervenció dels ens locals modificant i vulnerant l'actual model territorial de les nostres comarques. Aquesta proposta desconeix la realitat del món local en general i del català en particular. Cal recordar que les administracions locals suposen el 13% de la despesa pública global i representen només el 4,1% del deute públic. Si la voluntat és reduir els costos, caldria començar per la pròpia administració de l'Estat, ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el 65,9% del deute públic, mentre que les comunitats autònomes tenen el 33%. Bàsicament, despeses en matèria de salut, educació i serveis socials, que són el moll de l'estat del benestar, i el 15,9% del deute públic global. És evident que aquestes dades reflecteixen que la reforma de l'administració local no és la solució al problema estructural del sector públic, del dèficit i del deute públic. L'administració de l'Estat és la principal responsable del deute i, en canvi, no ha afrontat cap reforma important de la seva pesada estructura. Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d'un finançament que s'ajusti a la realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació de serveis que realitza la ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l'administració local ha d'anar acompanyada d'una llei de les hisendes locals que resolgui la injustícia econòmica dels darrers 30 anys i s'adequi a les necessitats que té l'administració més propera a la ciutadania. La proposta del govern de l'Estat a qui realment perjudicarà serà el conjunt de la ciutadania que veurà afectat els seus drets a l'accés als serveis públics locals perquè difícilment una corporació supralocal podrà substituir el coneixement de la problemàtica municipal i la sensibilitat de l'Ajuntament. L'ARSAL atempta directament contra els drets de les comunitats municipals a elegir els seus representants i que aquestes compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus municipis. Cal garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un millor finançament local que dignifiquin l'exercici de la tasca exemplar que realitzen els electes locals. Malauradament i contràriament als compromisos històrics del govern de l'Estat de diferent signe polític, ens trobem davant d'una proposta que nega als municipis l'autonomia política i suficiència financera irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i democràtic. El municipi és l'estructura bàsica de l'organització territorial primària, propera i indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com es defineix en el mateix Estatut d'Autonomia de Catalunya. Els ajuntaments són l'administració més propera a la ciutadania, la que coneix més bé la realitat on les persones acudeixen en primer lloc i de vegades en últim lloc, i la que més ràpidament respon als requeriments de la ciutadania amb més eficiència i eficàcia. Els municipis són una peça bàsica pel desenvolupament socioeconòmic del país, per la qualitat de vida dels ciutadans i per la cohesió social i territorial. I han estat un motor de la transformació de Catalunya, gràcies a l'esforç conjunt de regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses. Els regidors i els alcaldes són veïns que tenen vocació de servei a la seva comunitat, que són elegits directament pels seus conciutadans per la seva proximitat. La majoria dels electes locals compaginen la seva activitat professional amb la dedicació als seus veïns, sempre sense rebre compensació econòmica. Els electes locals, especialment en el cas dels petits municipis, són la garantia de la seva pervivència i continuïtat i peça clau pel funcionament de les seves comunitats locals. Sense la dedicació permanent d'aquests electes a les seves viles i pobles, no tindríem garantit l'equilibri territorial del país ni la seva cohesió social i territorial. Està demostrat que en el nivell local és quan les inversions són més eficients i rendibles, perquè malgrat la crònica insuficiència de recursos, tothom s'hi aboca en defensar la seva comunitat. La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i execució del servei del ciutadà, o de fer dependre els interventors de l'administració central de l'Estat, expressa els objectius de recentralització, control i limitació de l'autonomia local que vol executar el govern de l'Estat. Per tot l'exposat, aquesta alcaldia proposa al ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Governació i Hisenda i Promoció Econòmica, l'adopció del següent acord. Primer, rebutjar l'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local amb els continguts de la proposta actual. Segon, manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple actualització del nivell competencial municipal, sinó d'una autèntica involució del règim local que tindrà conseqüències socials en forma de majors desigualtats i un deteriorament i tancament de serveis que afectarà els nostres veïns i veïnes. Tercer, els ajuntaments són essencialment governs locals de les nostres comunitats, no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i capacitat per prioritzar polítiques i serveis municipals. Qualsevol reforma de l'administració local s'ha de fer amb un consens ampli, lleialtat institucional i sense estigmatitzacions fàcils. Quart, després de 34 anys d'ajuntaments democràtics, afirmem que ja és hora de promoure una reforma de l'administració local en l'àmbit competencial, però també d'un marc de finançament just i suficient per fer-ho amb rigor, coneixement de la complexa i diversa realitat municipal i ambició de futur. Cinquè, exigim al govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local aprovada en l'Estatut d'Autonomia i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora. Sisè, que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots, amb la reserva de vot del membre del grup municipal de Ciutadans en un valor d'un vot, amb el vot a favor del membre del grup municipal del Partit de Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots i amb la reserva de vot del membre del grup municipal del Partit Popular. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa a la Junta de Govern per majoria estimar la proposta.
Senyor Ribas, Ciutadans, vots d'explicació de vot, si és el cas.
Ciutadans se va abstener en esta moció, entre otras cosas porque entiende que este es un anteproyecto igual para toda España y nosotros somos partidarios de la reforma de las administraciones públicas, pero en todo el Estado. Sí que es cierto que hay puntos en los que podríamos estar de acuerdo, pero hay otros muchos en los que discrepamos. Por tanto, esto es un anteproyecto y en principio nos vamos a abstener.
Señor Eduardo López, Partido Popular de Cataluña, voto de explicación de voto, si es el caso.
Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, yo quiero manifestar la demagogia del contenido de la moción que se ha presentado. Yo creo que hay que profundizar sobre ese anteproyecto de ley, revisarlo bien y después opinar sobre él. porque en el fondo este anteproyecto de ley es un clamor popular. La reforma busca que todas las entidades locales no gasten más de lo que ingresan, lo cual me parece que es imprescindible. Nadie puede gastar más de lo que ingresa porque de lo contrario al final va abocado a un abismo. Y cumplan con todo lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para todas las administraciones. En este momento, perdón por la afonía que tengo, los ayuntamientos se encuentran en una difícil situación financiera, la mayoría de ellos. Una parte importante de sus problemas financieros ha sido resuelta gracias al Plan Rajoy, en el que se han podido financiar el pago a proveedores. Y una parte sustancial del presupuesto ha crecido de forma elevada en los últimos años, amparado por el desarrollo de la vivienda, como puede ser también nuestro propio caso, lo que ha propiciado que los ayuntamientos financiasen con los ingresos coyunturales de la vivienda gastos que se han terminado convirtiendo en estructurales. El resultado, pues en época de crisis como la que estamos viviendo en este momento, los gastos permanecen, pero los ingresos disminuyen. La reforma resuelve las principales fuentes de endeudamiento. En primer lugar, las duplicidades. Hasta ahora hay servicios como vivienda y turismo que presta el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Tres instituciones para el mismo servicio. A partir de ahora se limitan las competencias para que solo sea una, que puede ser la municipal, ¿por qué no con la delegación? Pero que sea una la administración que ejerce la competencia. No hay por qué tres. Esto me recuerda un día que estaba en Zamora, salí del hotel y me encontré en una plaza cinco oficinas de empleo. Yo me pregunté, si estoy parado, ¿a cuál voy? Estaba la municipal, estaba la de la Diputación, estaba la del Estado, estaba la de la comunidad autónoma. Al final, y si yo estoy parado, ¿dónde voy? Ese es el problema que queremos resolver, que los ciudadanos vayan a un sitio concreto. Las competencias impropias. Hasta ahora los ayuntamientos han prestado servicios para los que no disponían de financiación suficiente. Se han visto obligados porque tienen que dar ese servicio a los ciudadanos. Pero son competencias impropias. Y eso ha provocado un elevado endeudamiento de ese ayuntamiento. Ahora no podrán prestar servicios para los que no se cuenta con la financiación necesaria. Y lo que hay es que exigir la financiación necesaria para esos servicios que es necesario para los ciudadanos. Los convenios a partir de ahora solo se podrán celebrar delegando en un ayuntamiento el ejercicio de competencias que no le son propias cuando vaya acompañado de la correspondiente financiación. Con la reforma, los convenios por los que el Estado, las comunidades autónomas o cualquier entidad local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por estos. Y habrá que suponer una mejora de la eficiencia de la gestión pública. ¿Qué mejor que esto? La administración que delega se reservará los mecanismos de control para asegurar la prestación del servicio delegado. La delegación de competencias irá acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual, con una cobertura del 100% del coste del servicio y su cobro garantizado. La administración que delega se reservará el servicio de mecanismos de control para asegurar la prestación del servicio delegado. Hay el refuerzo del principio de lealtad institucional que lo contempla el anteproyecto de ley. A partir de ahora, el municipio deberá contemplar el impacto financiero de las decisiones que adopten en relación al resto de administraciones públicas. Igualmente, cuando se apruebe una ley estatal o autonómica que atribuya competencias locales, se exigirá la correspondiente memoria económica. La reforma refuerza el derecho constitucional de la igualdad y la cooperación interterritorial. Se refuerza el papel de las diputaciones provinciales para gestionar los servicios obligatorios mínimos, que ningún municipio tenga ni la más mínima carencia. Se potencia la diputación mejor organizada y eficiente frente a las mancomunidades. Hay una reducción de concejales de más de un 30%, ¿sí? Se reduce el número de concejales de los 68.578 actuales hasta 47.000, un 31% menos. Un total de 21.338 concejales menos a partir de las elecciones locales del 2015, es cierto. Se establece el límite máximo de concejales en los municipios más grandes, 35. Muchas veces no somos tantos los que necesitamos tomar las decisiones. En las propias comisiones lo vemos. Yo voto por mí mismo. Ustedes, hay uno y vota por cuatro. Muchas veces no es necesario tantos para tomar la misma decisión. O ustedes, dos que votan por siete. La reforma logra la austeridad y el ahorro, la adopción de economías de escala en la prestación de servicios. En el periodo transitorio de un año se propone someter a los servicios públicos municipales y a los servicios mínimos que prestan las mancomunidades a un proceso de evaluación. En definitiva, es un redimensionamiento del sector público local. Las reformas van de abajo arriba y tenemos que empezarlas por abajo. Y está formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, empresas y consorcios públicos que habían crecido en los últimos años de forma desmesurada. Eso no significa que nuestro municipio específicamente haya existido, pero sí significa que hay muchos municipios del Estado y esto es una ley para el Estado. Se establece un periodo hasta 2015 para que se corrija el déficit de estas entidades o bien se liquide. En conclusión, la reforma garantiza el futuro de la administración local, adaptándola al actual contexto económico y asegura su futuro. La reforma potencia la economía presupuestaria de los municipios con la exigencia del cumplimiento de los principios establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La reforma clarifica el mapa competencial actual local, evitando duplicidades y gastos innecesarios en la prestación de servicios y optimizando los escasos recursos que tengamos. La reforma apuesta por un modelo territorial que potencia la economía, la autonomía local, garantizando una prestación adecuada de servicios y financiación. Estas medidas forman parte del compromiso de España con la estabilidad presupuestaria y su firme compromiso del euro. Me van a permitir que añada además que una persona a la que admiro, que es Göran Persson, que fue ministro de Economía en 1996 en Suecia, declaraba algo muy importante. Si uno gasta más de lo que gana, deja de ser soberano porque depende de sus deudores. Y si no es soberano, sus ciudadanos no deciden su destino y ya no es demócrata. Y si no es demócrata, tampoco puede ser social. Y lo que no podemos dejar es de ser ni demócratas ni sociales. Nuestro partido va a votar en contra de esta moción porque creemos que es demagógica y no está adaptada a la realidad que los ciudadanos buscan. Y es que los ciudadanos quieren que la propia administración se reduzca, que contenga su gasto y de esa manera podamos también reducir su aportación fiscal. Muchísimas gracias, señor alcalde.
Partit Socialista de Catalunya, senyora Maite Huerta, vot d'explicació de vot, si és el cas.
No hi haurà explicació de vot perquè el nostre vot és a favor d'aquesta moció.
Senyor Federico Royuela, vot d'explicació de vot, si és el cas.
Sí, el nostre vot també serà a favor. Bé, entenem que hi ha arguments per tot, no? Però carregar contra els més petits moltes vegades és el més senzill, no? D'acord, s'han de reformar moltes institucions, però de que se tenga que empezar de abajo arriba o de arriba abajo és un criteri. Jo entiendo que podrien empezar de arriba hacia abajo i quizá, no? Arreglarien algo más, perquè el que està clar és que el deute de les administracions locals és una part molt mínima del deute que hi ha. Ells generen, sí, sí, molt mínima, no arriba ni un 10%. L'aeroport este de Castellón debe valer muchísimo más que lo que generamos aquí un montón de municipios. Pero bueno, si se han empeñado en empezar por abajo, sí, exacto, las embajadas son comunidades autónomas, no es administración local. Podrían empezar reestructurando según qué comunidades autónomas y el mapa del dibujo de las mismas o incluso aportando un modelo fiscal diferente, pero lo más sencillo es empezar por abajo. De todas maneras, yo estoy de acuerdo en que vale más que en Zamora no hayan 6 oficinas de empleo, pero lo que está claro es que tienen que haber oficinas de empleo, porque es el sitio donde el ciudadano ahora va a llorar. Tienen que estar, y tienen que estar cuanto más cerca del ciudadano, mejor. Porque el ciudadano, no sé yo si tan claro lo tiene y tan bien lo están haciendo, cómo es que la situación del país está yendo como va. Hablando un poco de cosas que tampoco no nos tocarían en este pleno, ¿no? Pero dada la soflama a favor, ¿no?, de este anteproyecto, me veo yo un poco en la necesidad de decir que desde las administraciones locales notamos en carne viva lo que le está pasando al ciudadano. Están llamando a las puertas cada día, cosa que al señor Rajoy estoy seguro que no le llaman a ninguna puerta, parapetado por donde están, siguen ahí con sus senados, con sus estructuras, no sé, igual lo dejan para el final, al igual, sí, y al final lo arreglaremos todo, ¿no? Pero Tocar a los más pequeños creo que es lo más fácil. Cuando somos los que nos han cargado con multitud de todas estas competencias que ahora dicen que no nos corresponden. Pero insisto, el ciudadano es en la calle donde está sufriendo esta crisis y la oficina de empleo vale más que esté aquí. Si tiene que irse para Tarragona, nosotros tendremos que... Sí, claro, total, ¿para qué, no? Si tampoco te van a dar empleo, no hace falta que llamen en un sitio ni en otro. Quizá si se destinaran los esfuerzos a esas otras cosas. Pues bueno, nosotros estamos en contra de este anteproyecto. Creemos que podrían empezar la casa por otro tipo de tejado, ¿no? Por eso votamos a favor e impulsamos este tipo de iniciativas.
Sí, sí, señor López.
Lamento que todo mi argumentario lo haya usted simplificado como soflama. Lo lamento. El suyo no. El suyo es correcto. Pero lo que voy a decir, el señor Rajoy lleva 1 año y 5 meses de gobierno. Por lo tanto, lo que está haciendo es, como cualquier otro gobierno que podría ser, las medidas que él considera oportunas para que a lo largo de sus 4 años le dé el resultado que debe ser, que es equilibrar el déficit, crear empleo y la mejora social. Unos lo harán de una manera, otros lo harán de otra. Yo, el Grupo Popular, está absolutamente de acuerdo en las medidas que hay que tomar, no solo en los ayuntamientos, ahí estoy de acuerdo con usted, pero le voy a decir más. Yo lo que le he dicho es que no salgamos del Ayuntamiento de Roda y haya 5 oficinas de empleo, que no es el caso. Es que haya una con las suficientes competencias que resuelva al ciudadano su problema de empleo. No que salga y no sepa dónde tiene que ir. Y eso pasa en Barcelona con una administración más. En Tarragona con una administración más. En Lleida con una administración más. Y en Girona con una administración más. Porque en Zamora no hay consejo comarcal. Aquí sí. Encima tenemos una administración más donde el ciudadano no sabe dónde ir. Lo que se trata es de racionalizar. Que el ciudadano vaya a una y que esa sea la que le resuelva su problema, o por lo menos lo intente, porque la administración no es milagrosa, pero sí que debe poner los instrumentos para que lo resuelva. Por lo tanto, lo único que discutimos es la racionalización de cómo acometer la reforma de las administraciones. Y les aseguro que aquellos grupos que han votado en contra están lejos de la calle. La calle está pidiendo a los políticos que seamos racionales. Si tenemos que ser menos, seamos menos. Si tenemos que renunciar a cosas, renunciemos a cosas en favor de los ciudadanos. Yo les digo, hoy están fuera y lejos de los ciudadanos aquellos dos grupos que han votado a favor de esta moción. Gracias.
Bé, doncs s'aprova aquest tercer punt d'ordre del dia amb l'abstenció de Ciutadans, amb el vot en contra del Partit Popular i amb el vot a favor del Partit Socialista de Catalunya i Convergència i Unió. Passaríem ara al quart punt, que és la moció per instar a la gratuïtat del peatge de Comarruga-Vendrell fins a Torredembarra i fins a Cubelles. Senyora secretària, la proposta de l'alcaldia, que és el que ens diu?
Sí. El 17 d'agost del 2012, el ple de l'Ajuntament en sessió ordinària va adoptar els acords, la part dispositiva dels quals és la següent. Primer, instar el Ministeri de Foment i el Govern de la Generalitat a acordar, com més aviat millor, la gratuïtat pels vehicles que tinguin entrada i sortida pels viatges de l'autopista AP7 ubicats al Vendrell i Torredembarra mentre no s'executin les obres d'acabament de la variant de la Nacional 340 i no es connecti l'autovia A7 des del Vendrell fins a Torredembarra. Segon, instar el Govern i el Parlament a adoptar compromisos ferms per suprimir els peatges d'aquelles vies que, a l'espera de les obres que ha d'implementar el Govern espanyol, no tenen una alternativa viària gratuïta, com és el cas de l'AP7, al seu pas pels municipis del Vendrell, Roda Barà, Creixell i Torredembarra. Tercer, rebutjar el possible rescat per part del Govern de l'Estat de les autopistes del Radi de Madrid o qualsevol altra deficitària a costa d'allargar les concessions de les autopistes de peatge catalanes. Quart, instar al Govern espanyol el compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia que preveu que l'Estat es comprometi a invertir per alliberar peatges o per construir trams d'autovia alternatius, tot prioritzant les infraestructures d'especial incidència logística i econòmica i les que presenten un alt grau d'accidentalitat. Cinquè, fer arribar aquests acords al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya. Davant d'aquesta situació de greuja que patim els ciutadans de la comarca, altres ajuntaments afectats, mitjançant el Consell d'Alcaldes i a proposta del president del Consell Comarcal del Baix Penedès, han decidit posicionar-se a favor de la gratuïtat dels peatges d'entrada i sortida de l'autopista AP7 ubicats al Vendrell i Torredembarra, però ampliant la petició d'aquesta gratuïtat fins al municipi de Cubelles, aconseguint millorar i facilitar el trànsit de ciutadans i ciutadanes residents a les comarques afectades. Per tot l'exposat, aquesta alcaldia, a proposta de proposa al ple de la Corporació per dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Governació i Cent de Promoció Econòmica, dona suport al posicionament manifestat pel Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal del Baix Penedès mitjançant la moció que obre l'expedient adoptant els següents acords. Primer, instal·la la gratuïtat del peatge de Comarruga al Vendrell fins a Torredembarra i fins a Cubelles, mentre el Ministeri de Foment no resolgui una solució definitiva per a la carretera nacional 340 al seu pas pel Baix Penedès, així com revisar els peatges del tram de la C32 fins a Barcelona, que tenen un cost molt elevat per als usuaris. Segon, demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya un estudi de mobilitat de la comarca, de les comarques del Baix Penedès i del Tarragonès. I tercer, trametre aquest posicionament a tots els ajuntaments de la comarca per tal que li donin suport. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots. Vota a favor el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot. Vota a favor el membre del grup municipal del Partit de Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots. I vota a favor el membre del grup municipal del Partit Popular amb un valor d'un vot. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa a la Junta de Govern local per unanimitat estimar la proposta.
Senyor Ibor, Ciutadans, vot i explicació de vot, si escau.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya, vot i explicació de vot, si és el cas.
A favor.
Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya, vot i explicació de vot, si es cau.
A favor.
Senyor Fadir Royuela, Convergència i Unió, vot i explicació de vot, si és el cas.
A favor.
S'aprova, doncs, aquest quart punt per unanimitat. Passaríem ara al cinquè punt, que és l'aprovació del pressupost municipal per l'exercici 2013. Senyora secretària, que ens diu el dictamen de la comissió.
Sí, l'alcalde de l'Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l'exercici 2013. La interventora accidental i la secretària accidental de l'Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a l'expedient. El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent. La tramitació i aprovació del pressupost s'ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, els articles 2 a 23 del Reial Decret 500/90 i els articles 11 i següents de la llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Per tant, aquesta regidoria proposa al ple previdictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Senda Promoció Econòmica l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici 2013 d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l'objectiu del deute públic, el qual, resumit per capítols, és el següent. En quant a les despeses, al capítol 1, despeses de personal, 4.960.285,93 €. Al capítol 2, despeses de béns corrents i serveis, 4.203.732,62 €. Capítol 3, despeses financeres, 372.000 €. Capítol 4, transferències corrents, 253.473 €. Capítol 6, inversions reals, 847.210,57 €. Capítol 7, transferències de capital, 61.880,32 €. Actius financers, 0. Passius financers, 1.026.387,55 €. Sent el total del pressupost en estat de despeses de 11.724.970 €. En quant a l'estat d'ingressos, al capítol 1, com a impostos directes, 6.678.139,36 €. Impostos indirectes, 75.000 €. Capítol 3, taxes i altres ingressos, 3.671.118 euros amb 69 cèntims. Transferències corrents, 1.652.799 euros amb 84 cèntims. Ingressos patrimonials, 81.633 euros. Alineació d'inversions reals, 527.580 euros amb 57 cèntims. Transferències de capital del capítol 7, 33.126 euros amb 54 cèntims. Passius financers, 0, sent el total d'estat d'ingressos del pressupost de 12.719.398 euros. Segon, vista la documentació que s'acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per l'Ajuntament d'acord amb el límit establert de l'1,7 del creixement del PIB a mig termini de l'economia espanyola i coherent, en tot cas, amb l'objectiu d'estabilitat. El detall per capítols és el següent. Capítol 1. 4.960.285 euros amb 96 cèntims. Capítol 2. 4.203.732 euros amb 62 cèntims. Capítol 3. 372.000 euros. Capítol 4. 253.473 euros. I capítol 5. 0 euros. I finalment el capítol 6. 847.210 euros amb 57 cèntims. Sent el total del sostre de la despesa no financera 10.637.702 euros amb 15 cèntims. Tanmateix, en el cas que s'obtingués el finançament adient, aprovar el límit màxim legal en relació amb el sostre de la despesa no financera, atès el detall que es relaciona a continuació, que és el següent. Despeses dels capítols 1 a 7, llevat interessos, 10.365.582. Ajustament del sistema europeu de comptes del 95, que és menys 575.932. Aplicacions no financeres llevat d'ingressos, 9.789.650. Despesa finançada a subvencions, menys 464.654. Base de la despesa exercici actual, 9.324.996. Marge de la regla de la despesa, 160.727, i taxa implícita d'increment, un menys 0,5%. Tercer, aprovar la plantilla de personal que consta detallada a l'expedient. Quart, aprovar les bases d'execució del pressupost general. Cinquè, exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l'anunci al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació durant el termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. Sisè, l'aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es reprodueixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix quan s'hagi complert el que disposa l'article 112.3 de la llei 7/85, reguladora de les bases del règim local, i l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots, amb la reserva de vot del membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot, amb la reserva de vot del membre del grup municipal del Partit de Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots i amb la reserva de vot del membre del grup municipal del Partit Popular amb un valor d'un vot. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa al ple de l'Ajuntament per majoria estimar la proposta.
Bé, abans de donar la paraula als diferents grups, el regidor d'Hisenda farà una breu explicació d'aquest pressupost.
Sí, gràcies. Bueno, anem a veure. Vam prometre, una mica no, anar posant ordre, endreçar el municipi, en paraules de l'alcalde. Entenem que el pressupost és un referent en aquest respecte. Vam començar la nostra legislatura aprovant un pressupost en les darreries de l'any 2011, al novembre. L'any passat ja vam millorar les dates i aquest any hem tractat de millorar-les, tot i que la intenció era portar l'abans, com altres vegades havíem manifestat, però per circumstàncies fins al mes de maig no l'hem pogut treure endavant. Entenem que són unes dades raonables per treure endavant el pressupost, i més que res per l'endarreriment que estem patint o que patíem de tot aquest temps, no? Fins ara, doncs, hem posat ordre, Ara ens toca tractar de deixar una mica sanejat els comptes, com ja es va fer al seu dia i els vam deixar anar al seu dia, no? Anem a veure, fruit d'aquesta tasca d'ordenació, podem presumir de tornar, després de 5 anys, a presentar uns números de tancament pressupostaris positius. Vàrem tancar l'exercici 2012 amb un romanent positiu de gairebé 500.000 euros. Això implica, al meu entendre, que respecte al pressupost aprovat pel 2012, doncs que els números estaven ben fets, que s'havien fet les previsions corresponents i que s'ha efectuat una correcta i rígida aplicació del mateix. De tal manera que l'any passat vam tancar, podem presentar un estalvi pressupostari. Val a dir, reiterant, que la principal tasca d'aquests 2 anys ha estat posar ordre. No hi havia pressupostos des del 2008 fins al 2011. El vam aprovar, el del 2011, recordaran, al novembre, després d'haver tingut que tancar la comptabilitat de l'Ajuntament i el patronat d'ençà que no estava feta des de l'exercici 2010. Per tant, el panorama que ens hem trobat no ens ha permès una altra tasca fins al moment, no? Hem fet els comptes, hem fet aflorar totes aquelles factures que, arrel de no pagar-se, van permetre vendre la falsa idea d'una reducció del deute, però avui en dia els números pel 2013 estan fets i crec que són prou clars i són els que tractaré d'exposar seguidament. Creiem que, donades les circumstàncies, doncs, insisteixo, treure endavant el mes de maig és quelcom positiu. És un pressupost, al meu entendre, insisteixo, formalment impecable. Ha estat elaborat amb els mitjans dels que disposem d'una manera, entenc jo, exquisita. Ha estat posat a disposició de la resta dels grups amb una antelació que creiem que ha estat de la satisfacció de tots. Econòmicament ajustat, financerament està ajustat a llei i segueix totes les ordenances i totes les estipulacions i les ràtios i les innumerables, doncs, recomanacions i d'altres vegades imposicions que ens van venint efectuades des de els governs de fora, no? Autonòmics i centrals. Què hi ha, doncs, darrere dels números, al marge dels números? Què és el que s'intenta fer des d'aquest equip de govern? Intentaré anar capítol per capítol a veure si aconsegueixo una mica explicar-ho. No agafaré la classificació per partides o per grups funcionals, si no se'ns faria això una mica llarg, però sí, bàsicament, agafaré per capítols, intentant una mica dir el que hi ha darrere dels números freds, no? Començarem per les despeses. El capítol 1 són 4.960.285 euros, quasi bé 5 milions d'euros. Correspon a les despeses de personal, bàsicament salaris, seguretat social, hores extres, les guàrdies, les productivitats, tot, doncs, el que està relacionat amb els empleats públics. Si es compara els números totals del pressupost, estem aprovant un pressupost de 12.000 euros, doncs estem... Perdó? 12 milions d'euros, perdó. Ojalà, no? 12 milions d'euros, doncs estem amb un ràtio una mica elevat, però bé, és el que de moment tenim, no? Val a dir que aquest capítol es manté, doncs, pràcticament igual numèricament que l'any passat. El 2012 vam aprovar amb 4.941.000 i el 2013 l'estem aprovant amb 4.960.000. Això, en certa manera, vol dir que estem fent bé els deures. Per què? Doncs, en primer lloc, perquè hem aconseguit consolidar 2 serveis que teníem externalitzats. L'any passat ja vam incorporar 14 treballadors de l'empresa aquesta de Cosbapsa i enguany incorporem 9 treballadores que provenen de l'empresa que tenia la concessió del servei de neteja dels edificis municipals. La primera conclusió, doncs, que podem treure és que, a pesar d'haver incorporat 9 treballadors mitjançant la prestació directa per part de l'Ajuntament d'aquests serveis, s'ha aconseguit contenir la despesa de personal. Si comparem els darrers 3 pressupostos, que com he dit abans són els únics que tenim dels darrers 7 anys, veiem que en termes generals encara hem reduït uns 100.000 euros al capítol. Val a dir que pot semblar poca cosa, però tenint en compte que hem absorbit aquests dos serveis externs, els que he fet referència abans, que a més l'absorció d'aquests serveis ens permet reduir la despesa del capítol 2, és a dir, pugem al capítol 1 de personal, no es nota respecte dels altres pressupostos aprovats i en canvi sí es nota la reducció en la despesa corrent del capítol 2 del no pagar aquests serveis directament. Si ho suméssim, per tant, la reducció de la despesa del capítol 1 encara la podríem entendre molt més elevada. Per tant, de moment ens mostrem satisfets d'aquesta reducció de capítol, encara que en un primer moment sembli minsa. Malgrat això que acabo de dir, hem d'aclarir que tal com s'ha manifestat el dictamen que ens ha llegit la senyora secretària, el pressupost compleix no només amb la normativa de referència, sinó també amb el que es va preveure en el pla d'ajust aprovat, que entre d'altres mesures contemplava una sèrie d'amortitzacions del lloc de treball que s'han efectuat i que òbviament han contribuït a que els números mostrin aquesta evolució favorable a la que estava fent referència. Això ens ha permès, fins i tot quasi bé diria que ens ha obligat, a fer una primera reestructuració de la plantilla, que la fase en la que ens trobem la volem afrontar ara des de l'òptica de la consolidació d'objectius i de la retribució vinculada a la productivitat. Per tant, dins d'aquest capítol de personal hem pogut assolir la variació en el contingut d'alguns llocs de treball i fixar les bases d'un futur incentiu de productivitat. En aquest sentit, manifestar que estem treballant en un reglament d'aquesta productivitat que es reflexi en el nou conveni col·lectiu i que ens permeti modernitzar i adaptar la plantilla als criteris d'eficiència i equitat que aquest equip de govern creu que són els que s'han d'aplicar. Malauradament, seguim sense poder afrontar el restabliment del programa del Fons Social del Personal, que està suspès, i aquí és on es fan, en certa manera, més paleses les retallades que ens venen imposades. També hem de fer esment que hi ha hagut una rebaixada del 5% del sou i una supressió de la paga extra durant l'any 2012. Factors que també han tingut a veure amb l'evolució d'aquests números. Per tant, de moment estem satisfets amb aquesta reducció, tot i que una mica minsa, però reducció, tot i que hem fet aquesta ampliació i aquesta absorció de serveis. El capítol 2, el que s'entén per la despesa corrent o la despesa, el que costen les coses al marge del personal. 4.203.732 euros. Aquí és on es veu més ben feta la bona feina. Partíem el 2011 d'uns 4.800.000, 2012 vam baixar a 4.500.000 i ara estem al 2013 amb 4.200.000. Estem, doncs, reduint a raó de 300.000 euros l'any. Com hem dit abans, absorbir una sèrie de serveis han permès reduir aquest capítol alhora que no se'ns ha disparat el capítol 1, allò que dèiem abans, de hem reduït despesa corrent, hem ampliat personal i els capítols no s'han vist afectats d'una manera com a vasos comunicants. No? Estem aplicant la política d'estalvi. Això implica que hem revisat els contractes i es continua en aquesta tasca d'optimitzar recursos, despesa. Estem per implantar un departament de compres i contractació per mirar de centralitzar aquesta despesa i aconseguir un objectiu de racionalització de la mateixa. En termes absoluts, diem uns 300.000 euros per exercici. Però no només això. També estem aconseguint que el pagament de les factures als proveïdors s'efectuï dins d'uns terminis cada vegada més curts. També, doncs, hem reduït que els pagaments en uns 8 mesos. Sumat a l'eficiència en aquest control de la despesa que ens ha permès reduir aquests 600.000 euros en 3 anys, encara s'ha d'afegir la dada de que enguany la quantitat pressupostada pel capítol 2 s'ha inclòs el programa el cost del programa de col·laboració social engegat per aquest Ajuntament per l'any 2013. És a dir, dins d'aquest capítol de despesa hem inclòs una quantitat de 230.000 euros per a aquest programa, l'objectiu del qual és ofertar el major nombre possible de llocs de treball a les persones que compleixin els requisits que el Servei d'Ocupació ens marca. És a dir, que si seguim en la línia de comparar els darrers pressupostos, la reducció de la despesa d'aquest capítol encara seria més significativa que la comparativa dels números ens demostra, ja que podríem afegir-hi aquesta quantitat destinada a una despesa que altres anys no teníem generada, és a dir, el programa de col·laboració social, el cost d'aquest programa. Creiem que aquesta és una línia de política social que tenim que mantenir al marge de les altres partides pressupostàries que fan relació a aquest aspecte. I entenem que pels temps que corren és la més adient. Així doncs, des del consistori fem tot el que estigui possible, com es posarem més endavant, per mirar d'empal·liar una mica les conseqüències d'aquesta crisi. El capítol 3, que és aquell, els interessos dels diferents préstecs que té l'Ajuntament, són 372.000 euros. Malauradament és un capítol que no permet un marge d'actuació, donada la situació econòmica actual, que no aconsella renegociar els tipus d'interès. Si tenim en compte la política bancària actual, que està ofertant uns tipus d'interès molt alts, tenim encara préstecs anteriors a un tipus d'interès més assolible i, per tant, no ens queda marge per negociar o renegociar aquests préstecs. Per contra, els dos darrers préstecs que vam haver d'assolir pel pagament de les factures de proveïdors, els que fèiem referència del préstec aquest del que és nomenat el Rajoy i el préstec ICO, aquests sí que els tenim a uns interessos més elevats, però estan dins del mercat actual i, per tant, no podem fer front als mateixos mitjançant renegociació. Per tant, és un capítol que ens deixa poc marge. Són 372.000 euros. Capítol 4 són 253.473. Aquí hi ha les transferències, insisteixo, això són despeses, són les transferències que fem des de l'Ajuntament a les diferents administracions que presten serveis mancomunats al nostre municipi. Doncs aquests que, en certa manera, amb aquest avantprojecte de llei es veuen, doncs, a vegades mal administrats o superfluos o que els poden prestar d'una altra manera d'altres administracions. El nostre municipi, com a serveis, doncs paguem bàsicament al Consell Comarcal, paguem per conceptes com eliminació de residus, serveis socials, deixalleria, recollida d'animals, etc. Són 253.000 euros. No tots aquests diners van destinats al Consell Comarcal, perquè dins d'aquest capítol també s'inclouen aquelles quantitats que el consistori destina a les entitats que col·laboren amb l'Ajuntament en la seva tasca de foment d'activitats culturals, socials, manteniment de tradicions i equipaments urbanístics, el que s'entén per les subvencions. Enguany, la quantitat que hem pogut destinar al respecte és de 60.000 euros, euro amunt, euro avall. Capítol 6 de despesa són les inversions. Són 847.210 euros. Aquí és on més es nota la davallada dels ingressos i la conjuntura actual de la crisi. És en la reducció d'aquest capítol. Malauradament, les inversions hem hagut de reduir-les. Tot i així, des de l'economia municipal, creiem que podem tractar d'assolir els següents objectius d'inversió. Una actualització del parc mòbil de vehicles del servei de neteja, una adequació de les instal·lacions municipals d'aquest servei de neteja i deixalleria, una adequació dels equipaments pel tractament d'aigües residuals i l'adequació de diferents edificis municipals que requereixen de reparacions per al seu manteniment. També cal dir que part d'aquesta partida està subvencionada i, per tant, ve relacionada amb un capítol d'ingressos, que és el capítol 4, bàsicament per la Diputació de Tarragona, el seu pla d'acció municipal. Són 847.000, no arriba a un milió d'euros d'inversions. Capítol 7 s'anomena transferències de capital i pel que fa a l'Ajuntament de Roda de Barà és la quantitat que l'Ajuntament assumeix pel préstec que es va fer en el seu dia per la instal·lació de la gespa del camp de futbol. Són 60.000 euros. El capítol 9 són el capítol que tracta de les amortitzacions dels préstecs, els passius financers, l'amortització dels préstecs que té l'Ajuntament amb les diferents entitats bancàries. És un milió, aproximadament un milió d'euros, 1.026.000 euros. Hem de tenir en compte que aquest any 2013 finalitzen el pagament del préstec que es va formalitzar amb l'Institut de Crèdit Oficial pel pagament dels proveïdors, però que l'any 2014 iniciarem les amortitzacions pel préstec del pla d'ajust pel pagament a proveïdors, que es va a l'anomenat Pla Rajoy, que era pel pagament dels proveïdors que quedaven pendents dels anys 2008, 2009 i 2010 i part del 2011. És el que, per la liquidació del pressupost municipal del 2012, ens ha fet incrementar el que es diu el deute de l'Ajuntament. És a dir, per fer front a pagament dels deutes amb proveïdors, que en el seu dia eren capítol 2, com que no es pagaven amb regularitat durant l'any 2008 i pràcticament van estar sense pagar un munt l'any 2010, per poder fer front amb aquesta despesa, es van haver d'assumir aquests dos préstecs que ara conformen deute viu de l'Ajuntament i fan que els números hagin baixat una mica en aquest aspecte. Pel que fa als ingressos, capítol 1, 6.678.000. Bàsicament l'IBI, també la rústica i els vehicles de tracció mecànica, que són els impostos. No modifiquem tipus, continua la nostra tasca de revisió i fiscalització per aflorar el que són construccions i ampliacions que s'han detectat que no tributen, el que entenem per una revisió i control catastral, i d'aquest aspecte doncs, no m'ha pujat aquests impostos. El capítol 2, els impostos indirectes, 75.000 euros, hem efectuat una previsió realista en funció de la situació del mercat. Aquí entenem que no tindrem uns ingressos superiors a 75.000 euros. Capítol 3 són les taxes i altres ingressos que cobra l'Ajuntament pels diferents serveis que presta en concurrència. Hem fet una estimació de 3.671.000. Per la seva quantificació, nosaltres tenim present la transcendència social i la traslladació al ciutadà d'aquests costos. Molts d'ells l'Ajuntament no pot o no se n'ha de fer càrrec. Per tant, via taxa o via preus públics, l'Ajuntament trasllada el cobrament d'aquests serveis cap al ciutadà. Respecte d'aquests, hem de dir que aquest any l'increment únicament ha estat l'adequació a l'índex de preus al consum, és l'aprovació mitjançant les ordenances fiscals. Malgrat, també val a dir que hi ha dos aspectes, com la taxa de subministrament d'aigua i la taxa per la prestació del servei de la llar d'infants, que, com recordaran, estaven inclosos dins del pla d'ajust aprovat en aquest ple i, per tant, que veuen com s'incrementa aquest sí el seu cost més enllà dels altres que només incrementen el IPC. El capítol 4 és un capítol important, és 1.652.799 euros. És important pel manteniment dels municipis, ja que és l'aportació que efectua l'Estat i la Generalitat pel sosteniment dels serveis públics municipals. En termes absoluts, sembla que puja una mica la contribució de l'Estat, tot i que el senyor Rajoy ens està avançant, no només amb avants projectes com el que avui hem parlat d'ell en aquest ple, de la reducció o la disminució del volum de l'administració local, sinó que ja està anunciant una possible disminució de la participació de l'Estat en el sosteniment municipal. En aquest sentit, en la participació que fan altres administracions respecte del manteniment dels serveis és allà on s'han notat part de les retallades, el que s'entenem per les retallades, no? Un servei tan sensible com el que he parlat abans de la llar d'infants ha vist retallades les seves aportacions per part de la Generalitat i, per tant, fan que l'Ajuntament hagi de fer un esforç molt important pel manteniment d'aquest servei. Hi ha també una part de l'aportació que fan aquestes administracions que des del consistori la destinarem al manteniment d'infraestructures viàries, que són carrers, vials i voreres. El capítol 5 són 81.633 euros, són els rendiments que obté l'Ajuntament per la cessió i l'aprofitament dels seus edificis i dels espais públics. Aquest concepte ha vist incrementar la seva partida, lleugerament també, perquè els preus són de lloguer social, precisament per aquests habitatges de protecció oficial, però sobretot per la regularització dels endarreriments, dels cànons, que fins ara no s'estaven cobrant, via algunes activitats comercials, com la benzinera, que estaven instal·lades, no pagaven, han regularitzat d'anys enrere i ens ha permès pujar aquest capítol. Capítol 6è és un capítol de venda patrimonial, venda o permuta, de 527.580. És una partida que del patrimoni municipal, de venda d'aquest patrimoni municipal, un intent que es fa de venda, ja sigui de venda o ja sigui permuta amb els proveïdors o amb la gent que es deu diners, bàsicament per fer el pagament de les factures que hi ha pendents de juntes de compensació i una junta d'apoderats del sector S12, si fos aquest el cas concret, el sector que hi ha aquí dalt a l'Eixample. Aquest darrer està en suspensió perquè s'han detectat una sèrie d'irregularitats que estem mirant de pal·liar, però s'ha de preveure aquest capítol per si fos el cas que s'hagués de fer front amb aquestes despeses i intentaríem fer-li front amb venda patrimonial. Capítol 7 és un capítol petit de 33.126 euros, que és la subvenció que otorguen les diferents administracions per obres d'inversions en edificis municipals. En aquest cas correspon quasi exclusivament a la quantitat que es destina a la reforma de l'edifici on s'ubica el punt d'informació juvenil. Bé, i aquest, bàsicament, sense ànim d'haver avorrit massa el personal, són els números del pressupost que estem aprovant. Insisteixo, formalment impecable, econòmicament hi haurà les valoracions que vostès creguin convenients i financerament ajustat doncs, a les disposicions de la llei i a les normatives que el regulen. En aquest sentit, m'avanço al vot, ja que tinc la paraula, i votem favorablement a l'aprovació d'aquest pressupost.
Bé, senyor Ibor, Ciutadans, pot explicació de vot, si escau?
Bé, en primer lugar, agradecerles que este año hayan cumplido ustedes lo acordado y hayamos podido ver los presupuestos con tiempo, no como sucedió el año pasado. Después, he echado en falta esta explicación, pero no esta explicación en el Pleno. Quizá esta explicación nos hubiera venido bien a todos si usted no lo hubiera dado en una comisión informativa. Hubiéramos podido llegar al Pleno quizá con un mayor conocimiento de qué es lo que ustedes pretenden hacer en algunos temas que, por más que hemos tenido los presupuestos en la mano, hasta este momento no teníamos conocimiento de esas intenciones. Vaya por delante que estos presupuestos los consideramos equilibrados. Garantizan la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera, no hay déficit inicial. Aún así, no nos sentimos corresponsables en estos presupuestos porque no hemos intervenido en nada. No han necesitado nuestra opinión en ningún tema. Ya sabemos que esto es lo que tiene la mayoría absoluta. No necesitan de nadie. Solamente me gustaría hacer hincapié en dos cosas. Una, el año pasado, 2012, se caracterizó por un año de recortes, de reducción de complementos a los trabajadores municipales, de reducciones de jornada, medias jornadas. Y ahora nos encontramos en el 2013... pues con un aumento de complementos específicos que van desde 150 euros a 800 euros, según una nueva valoración de puestos de trabajo. Se evalúa, parece ser que solamente a algunos trabajadores. Entendemos que algunos de ellos, quizá por los criterios de responsabilidad, nocturnidad, penosidad, disponibilidad, carga de trabajo, sí que son merecedores de ellos, pero también entendemos que hay otros puestos de trabajo que realmente no ha habido ninguna variación. No están haciendo nada más ni nada menos que lo que estaban haciendo y se les ha puesto unos complementos que, francamente, nos llama la atención. Respecto a los números, pues miren ustedes, los números cuadran, claro que cuadran. Faltaría más. Los números siempre cuadran. Y si no, se hacen cuadrar, pero siempre cuadran. No tiene por qué ser un mal año este, entre otras cosas, porque el nivel impositivo, pues francamente lo tenemos al máximo prácticamente en todos sus apartados, lo que hace difícil no mantener esta estabilidad presupuestaria de la que, como he dicho en un principio, hace gala estos presupuestos. Nosotros nos vamos a abstener, pero reconocemos que ha habido un esfuerzo para llevar adelante estos presupuestos. Gracias.
Sí, gracias. Señor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya. Voy a explicar si de Bochi Escau.
Muchas gracias, señor alcalde. A ver, yo discrepo. Nuestro grupo, al igual que en el presupuesto anterior, vuelve a hacer una advertencia. No son tiempos, aún teniendo mayorías absolutas, de ir solos en el debate más importante que tiene cualquier municipio, que es el debate de los presupuestos. Son tiempos de buscar consenso, aunque no se consiga. Lo dije en el pleno del año anterior. Es buscarlo. Si no lo consiguen, pues ya es responsabilidad de cada uno, pero por lo menos intentarlo. Y eso es por el bien común. Cada uno representamos a unos ciudadanos y entre todos representamos a todo el municipio. Y lo que tenemos que hacer es que todo el municipio al final esté representado en este debate más importante, que es el de los presupuestos. No vamos a dudar del esfuerzo que se ha hecho. Probablemente el presupuesto en sí mismo está diseñado correctamente. Para mí tiene diferentes prismas de verlo, ¿no? Es decir, tenemos un presupuesto con superávit de 1 millón de euros, y sin embargo tampoco tenemos previsto ningún plan de inversiones. Yo creo que es hora que vayamos metiendo en partidas presupuestarias un plan de inversiones a varios años, sobre todo para mejorar toda nuestra red viaria, tanto en el núcleo urbano como en la costa. Como decía, no voy a dudar de ese equipo, de ese esfuerzo, pero sí debemos hacer varias puntualizaciones que, dado que es el segundo año, ya empiezan a ser costumbre. Primero, cuando unos presupuestos tienen la intención de defender los intereses del pueblo, de todos, debemos hacer un esfuerzo y cada uno dar una dosis de generosidad. Yo, para eso, ya lo dije el año anterior y luego lo voy a decir este año. Hay que dar a conocer un proyecto de presupuesto, explicarlo en junta de portavoces, aceptar o debatir posibles modificaciones y luego debatirlo en las comisiones y finalmente someterlo al pleno con o sin las aceptaciones de las aportaciones de cada grupo. Eso daría mucha credibilidad en la situación de crisis que estamos viviendo y por eso insistimos y esperamos que el próximo año se vuelva a hacer un poco en como el Partido Popular ya dijo el año anterior y vuelve a decir este año, en base a una máxima colaboración. Yo no les puedo exigir consenso, pero sí que les voy a pedir que lo intenten una vez más, que podamos participar cada uno en lo que representa, desde su punto de vista, el interés de los ciudadanos. Y eso les dará credibilidad hasta ustedes, que son los que gobiernan, más de la que les da hacerlo de la forma que lo hacen. Respecto, entrando un poco en el propio en los presupuestos de su forma interna, yo diría que todavía nos quedan muchas cosas por hacer para conseguir todavía mejores datos en lo que supone los ingresos y los gastos. Podremos decir que son datos menores, pero al final todo suma, como bien ha dicho el portavoz. Con un esfuerzo importante se ha conseguido que, pese a que haya un incremento en la partida, en el capítulo 1 de personal, el capítulo 2 se ha reducido, etcétera. Bueno, pues yo también propongo que se tenga en cuenta que tenemos muchos locales municipales propios que están vacíos y, sin embargo, hay locales por los que estamos pagando un alto alquiler. Vamos a intentar conseguir que esos locales ociosos, como puede ser el hotel de entidades, que actualmente está ocioso, lo compensemos con otros locales como la biblioteca, por la que pagamos un dinero, y al final el ayuntamiento haga de sus propios bienes el bien del pueblo y consiga que esos alquileres reviertan sobre el patrimonio que tenemos. Nuestro grupo, en aras de la responsabilidad, no se va a oponer, pero sí se va a abstener, pero no sin antes advertir que esperamos y deseamos que los próximos presupuestos se hagan por lo menos con el ánimo de buscar ese consenso. Insisto, aunque no lo consigan, pero inténtenlo, porque es por el bien de Roda y por todos los vecinos. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Eduardo López. Señora Maite Huerta, Partido Socialista de Cataluña, voto y explicación de voto.
Gracias, señor presidente. Parece que un denominador común a la hora de iniciar la explicación de votos sobre estos presupuestos, y de hecho nosotros también estamos totalmente de acuerdo en que no ha habido ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de consulta para poder hacer alguna propuesta por parte de los distintos grupos, y ya solo por eso, pues sinceramente, no vamos a apoyar este presupuesto, que podríamos decir que en línea general estamos totalmente, creemos que es un presupuesto aceptado y equilibrado dada la coyuntura económica actual. Pero discrepamos que en la reducción del gasto a la atención de las personas y potenciación del servicio ciudadano, creemos que se debería potenciar todavía aún más, que esos 230.000 o 240.000 euros que ustedes han mencionado son insuficientes porque hay muchísima gente que no cobra nada. No compartimos que, aparte de los costes financieros, que son inevitables, la única partida de gastos que ha sufrido aumento es la de personal, y menos si en gran parte de este aumento se lo llevan determinados puestos de trabajo. Y en eso creo que también hemos estado de acuerdo los otros dos grupos. Creemos que todo el personal tiene derecho a mejoras, dado los recortes sufridos, y que el reparto debe ser más equitativo y justo. Es injustificable que, mientras la mayoría se le aplica la congelación salarial y se le suprime las ayudas por acción social, a unos pocos se les haga un traje a medida, con aumentos de hasta 15.000 euros y hasta un 35% con valoraciones de dudosa objetividad. Los aumentos a cuatro privilegiados, además de profundizar en los agravios entre el personal, son totalmente rechazables y éticamente inaceptables. Si tenemos en cuenta que estos aumentos son superiores a los 150.000 euros de ahorro del plan de ajuste del 2012, por lo que se despidió a gente muy necesitada, sin ningún tipo de contemplaciones, y se redujeron jornadas, se modificaron puestos a la baja y se suprimieron las ayudas de acción social. Y lo dicho, ahora han decidido ustedes que se lo llevan cuatro. Nuestro voto es, desde luego, por responsabilidad, precisamente por eso será en contra.
Com ja es fa la votació, no? Es fa la votació en el subgrup. Llavors, aquest punt queda aprovat per majoria, amb l'abstenció de Ciutadans, Partit Popular, abstenció també, el vot en contra del Partit Socialista i amb el vot a favor de Convergència i Unió. Passaríem, doncs, al punt 6è, que és l'aprovació de la relació dels llocs de treball de l'Ajuntament de Roda de Berà. Senyora secretària, dictamen de la comissió, que és el que ens diu.
Vist que l'article 16 de la llei 3084 de 2 d'agost de mesures per a la reforma de la funció pública estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treball existents en l'àmbit de la seva organització, vist el que disposen els articles 29 i següents del decret legislatiu 1/97 de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, vist l'article 31 del decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya que determina els documents que s'han d'incorporar en la relació de llocs de treball, Visca de conformitat amb el que disposa l'article 32 de la llei 9/87 de 12 de juny d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, s'ha dut a terme la corresponent negociació amb els òrgans de representació de personal funcionari laboral. Visca l'article 22.2i de la llei 7/85 de 2 d'abril de bases del règim local i 52.2J del decret legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i règim local de Catalunya, correspon al ple l'aprovació de la relació de llocs de treball. Vista la proposta de l'alcaldia efectuada al respecte, aquesta comissió informativa proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Roda de Barà que comprèn els llocs de treball reservats a personal funcionari laboral de la corporació, així com la seva documentació annexa. Segon, publicar l'esmentada relació en el taulell d'anuncis de la corporació, en el butlletí oficial de la província i en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya. Tercer, trametre còpia de la relació de llocs de treball a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió, amb un valor de 7 vots. Reserva el seu vot el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot. Reserva el seu vot el membre del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots i reserva el seu vot el membre del grup municipal del Partit Popular amb un valor d'un vot. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa al ple de l'Ajuntament per majoria estimar la proposta.
Senyor Iborg, Ciutadans, vot i explicació de vot, si escau.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular, vot i favor i explicació de vot, si és el cas.
Abstenció.
Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya, vot i explicació de vot, si escau.
En contra. Y explicación de voto, sí, porque no podemos aprobar la relación de trabajo presentada porque está basada en una valoración de puestos de trabajo que es de todo menos objetiva e independiente. Y pensamos que muchos de los puestos reevaluados para volver a favorecer a determinadas personas ya fueron evaluados en su día por 12.000 euros y se les evalúa por las mismas tareas y responsabilidad que tienen en la actualidad. Curiosa es la valoración de la locutora, que se le aumentó un 24% y ahora se le hace un nuevo aumento del más del 31%. Antes estaba bien valorada y ahora es la mujer de un regidor. Y si quieren nombrar más cargo de confianza, háganlo, pero un poquito más con luz y taquígrafos. Gracias.
Senyor Feliu Rayuela, Convergència Unió, pot explicar el vot si és el cas?
Sí, el nostre vot és a favor. Val a dir que la valoració ha estat, pel meu entendre, objectiva, basada en coneixements tècnics, amb els esforços que representa cada lloc de treball, la responsabilitat, com s'exposa en la relació de llocs de treball, les condicions de treball del lloc, els riscos possibles. Com deia abans, en les bases del pressupost, estem intentant aplicar els criteris de consecució d'objectius i de productivitat i, per tant, en gran part, totes aquestes incidències que s'estan deixant anar aquí, fins i tot amb noms, directament o individualitzats, no? Parteixen d'una valoració que no només ha estat feta en part per aquest regidor que la té signada junt amb el tècnic de recursos humans, aplicant una sèrie de criteris valoratius. A part, aquest increment de moltes dels partits arrossega posteriorment un estalvi, com és el cas del tema de la productivitat de la policia, que apliquem a la policia. Ens permet reduir la partida d'hores extres. Molts dels treballadors d'aquest ajuntament han vist com, arrel d'aquestes incorporacions de les que parlàvem, d'aquests nous serveis que estem prestant, que estem implantant i que seguirem fent funcionar, han vist incrementar no només les seves tasques, perquè un increment de tasques no comporta que hi hagi aquest increment de la valoració, sinó les seves responsabilitats, i no és la seva dedicació que prestin a l'Ajuntament, sinó extremar els criteris d'eficiència. I en aquesta és la política que aplicarem per la resta de la plantilla. Òbviament, nosaltres també tenim l'interès de que, en general, tots els treballadors vegin paulatinament i de manera generalitzada, en la mesura del possible, millorades les seves condicions de treball. Ara bé, no podem fer-ho tot de cop ni aplicar criteris que hi havien hagut abans de, doncs, ara, perquè a mi me sembla, i sense cap tipus de contraprestació, doncs, incremento X diners amb X col·lectiu i, a part, amb algú d'aquest col·lectiu, el deixo sense remuneracions, no? O sense aquest incentiu, no? Per tant, em sorprèn una mica, ara, no sé si soflama, jo entenia que era una paraula neutra, poder, és una soflama encesa, no?, d'aquesta mesura, quan s'ha estat aplicant amb anterioritat amb criteris encara menys coherents, no?, al meu entendre. Per tant, la relació de llocs de treball nosaltres l'entenem correcta. Si en el seu dia s'ha pres com a referència la que es va pagar per ella, entenem que està ben feta, s'ha revisionat. Aquest Ajuntament evoluciona, a vegades agrada més, a vegades agrada menys com va evolucionant, però bé, és el que tenim, anem absorbint serveis, anem intentant treure'ls endavant de la manera que podem i amb el personal que podem, és amb el personal que tenim és amb el que intentem tirar endavant això, no? I aquesta gent que veu incrementat això són els que de moment han vist doncs, tocada les seves valoracions. Insisteixo, ho havia dit abans, via conveni s'ha de treballar amb un reglament de productivitat i de consecució d'objectius. Això permetrà, un cop més, millorar l'eficiència i millorar les condicions de treball de tots els treballadors. Entenem que és la línia, la relació de treball és correcta i, per tant, el nostre suport i el nostre vot positiu.
Bé, doncs aquest sisè punt de l'aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Roda de Barà queda aprovat per majoria, si no m'equivoco, vot a favor de Ciutadans, abstenció de Partit Popular, vot en contra del Partit Socialista de Catalunya i vot a favor de Convergència i Unió. Passaríem ara doncs, a l'apartat B, que és el control de la resta d'òrgans de la corporació, i el primer punt és donar compte dels decrets dictats per l'alcaldia, números 2013-1 al 2013-424, amb dos inclosos, han estat a la seva disposició. I passaríem ara a l'apartat D de pregs i preguntes, i en primer lloc a donar resposta a les preguntes que hi havia del ple ordinari anterior.
Sí, aviam. Les preguntes que hi havia, segons tinc aquí la redacció de l'acte, són les següents. Són totes, si no ho haig errat, provenen del Partit Socialista. La primera és, som conscients que l'Ajuntament ha hagut d'assumir el personal de COSBAPSA que realitzaven els treballs de poda, recollida, destrucció. Aquests treballs sembla ser que arriben a unes quantitats superiors als 100.000 euros que podien estar encobrint un presunt incompliment de la llei de contractes. Sol·liciten al respecte un informe jurídic per aquest fet i per una major transparència en l'adjudicació dels treballs, un plec de clàusules per la contractació del servei. Tinc entès, si no la senyora secretària que em corregeixi, que s'ha elaborat un informe jurídic al respecte. No sé si s'ha facilitat ja o...
Sí, ja
s'ha facilitat.
Ja s'ha facilitat.
A l'informe. Se'ns diu també si no es pot assumir per personal de l'Ajuntament, perquè abans eren molt eficaços els que ho feien, entenc jo, o ara ho podem ser més nosaltres, si assumim aquest cost i després paguem 100.000 euros, volen saber si s'està vulnerant o no la llei de contractes. Jo m'he llegit l'informe de secretaria, entenc que no estem vulnerant aquesta llei, però de totes maneres vull recordar que en aquest tema estem seguint el mateix criteri que s'estava seguint amb anterioritat i que el qui fa la pregunta aplica bé i coneix a la perfecció degut a la composició del grup que hi ha, no? Nosaltres, a part, tenim en compte que vam assolir el servei aquest de COSBAPSA de manera sobtada. Aquesta empresa va fer-se una fallida quasi bé pràcticament d'avui per demà, vam haver d'engegar aquest servei amb la temporada turística a les portes. Per tant, insisteixo, vam emprar els criteris i els costums que hi havia amb anterioritat. Òbviament, si hi ha alguna cosa a corregir al respecte, ho farem i ho estem fent. De tota manera, també cal dir que el servei de recollida de poda, un servei d'unidó, no?, el complicat que ens està suposant per el tema de la tala incontrolada, els contenidors que hem de posar a disposició, és un servei que encara no hem aconseguit instaurar o almenys fer partícips als ciutadans de la seva importància i de que s'ha de ser una mica més prudent i exquisit en aquest tema. Aquest servei l'estàvem gestionant amb una maquinària que fins ara no hem tingut una mica en condicions, estava una mica fora de joc durant una bona part de la temporada. Per tant, a poc hem hagut d'anar instaurant aquest servei i requerint aquelles ajudes externes allà on ha fet falta. També cal dir que totes les quantitats que pot semblar que en un primer moment van destinades a poda, recollida, destrucció, quan he revisat una mica la facturació, els conceptes, no són tot per aquests conceptes. Hi ha d'altres quantitats que no estan vinculades amb aquest servei. Per tant, no, en la línia del que diu, del que l'informe, sembla ser que no hi ha una irregularitat al respecte. Tot i així, insisteixo, en allà on observem mancances o desajustos, intentem posar-los de manifest i pal·liar-los. Però, torno a insistir, han vingut aplicant el criteri que s'està fent i que s'està aplicant. La següent pregunta va referir a la llar d'infants. Hi va haver un trist accident, un malaurat accident, un nen, doncs, va caure i es va donar un cop al cap, no? Si se'ns pregunta si hem realitzat actuacions preventives necessàries per subsanar els defectes i que això no torni a passar. Sí, hem aplicat una sèrie de mesures preventives, fins i tot unes mesures de protecció que són fins i tot més enllà de les que reglamentàriament eren necessàries. Doncs ens hem gastat una mica de diners i hem ficat una sèrie de proteccions a les cantonades. Ara bé, amb això no podem garantir que no torni a passar que un nen caigui un cop en una paret. No. Són coses del servei en si que ocorreixen. Com dius, un trist accident, un malaurat accident, doncs el nen es va fer mal, però la responsabilitat de l'Ajuntament en aquest tema està, de moment, impoluta. Insisteixo, reglamentàriament, la llar d'infants compleix amb tots els requisits i amb totes les garanties. Compleix i complia. Per tant, el que hem fet és extremar una mica més aquestes actuacions i utilitzo la paraula extremar, perquè, torno a insistir, ningú pot garantir, doncs, que no caigui un nen i es doni un cop al cap amb una paret, amb una cadira o amb el que sigui, no? Tornant al tema de Cosbapsa, la tercera pregunta. Es vol saber el total del deute que es va assignar a l'Ajuntament, el deute reconegut, si s'ha interposat alguna acció judicial en contra del deute, si és negativa perquè encara no s'ha interposat, si en canvi, quin és el motiu, per si s'ha posat alguna reclamació contra aquest deute, si s'ha pagat quelcom d'aquest deute, quan s'ha pagat, per quin concepte, els plaços, i finalment, doncs, que s'aclarissi quin ha sigut l'estalvi principal que ha suposat per l'Ajuntament l'absorció d'aquesta empresa durant l'exercici 2012. Bé, el tema Cosbapsa va estar debatut àmpliament. Recordo que vam fer uns intents d'intervenció, secretaria va haver de patir més enllà de lo necessari, no?, per buscar fórmules de manteniment del servei, de com podíem afrontar el tema d'una empresa que, doncs, se n'estava anant a Norris i que ens estava prestant un servei tan bàsic com el de la recollida d'escombraries. Bàsicament, s'estava anant a Norris, entre d'altres coses, perquè feia de proveïdor a gent que no li pagava. Entre la gent que no li pagava, malauradament, i no és motiu gens d'orgull, hi havia aquest Ajuntament. Comencem, doncs, pel primer el primer número. El primer número que hi havia és que a Cosbapsa se li devia 1,5 milions d'euros. Va petar tot el tema. Aquest era el deute que teníem nosaltres amb Cosbapsa, 1,5 milions. Vam començar a negociar amb els administradors concursals, aquesta empresa va caure en concurs de creditors. Finalment vam deixar aquest deute amb els acords d'incorporació de personal, de materials, de... No és una subrogació, jo entenc que és una incorporació, no, perquè nosaltres no teníem obligació de subrogar-nos en aquest servei, però per pal·liar una situació d'una sèrie de gent doncs, que es podien veure afectats, per reconèixer-los i la tasca que estàvem fent, ens vam quedar amb aquest servei, ens vam arriscar, entre cometes, a la prestació d'aquest servei per part de l'Ajuntament. Sembla senzill de dir, però a l'hora de la veritat aplicar aquest servei amb els criteris, entenc jo, d'eficiència que estem fent ara, evidentment es pot millorar i molt en molts aspectes, però el sistema de recollida crec que de moment no té una queixa forta. Crec que l'estan fent, s'està fent bé i per tant de moment és positiu. I el que és més positiu són aquests números que parlàvem, perquè els he dit que els hi devíem 1,500,000. Vam negociar i vam quedar que pagaríem 829,000. O sigui, vam reduir pràcticament a la meitat. Vam aplicar allò de que a Río Revuelto, ganància de pescadores, doncs van així, dins d'una dinàmica de fallida d'aquesta empresa, d'estampida d'administradors, de factures que volaven, no? Deixalleries que s'incendiaven, ens vam aconseguir reduir pràcticament a la meitat el deute que teníem amb ells. No només això, d'aquest deute encara vam retenir una quantitat de 450,000 euros, que és la que en aquell moment enteníem que se li podia deure a la Seguretat Social, per tal com feia les coses Cosbapsa, de que ens vam enterar que no anava pagant la Seguretat Social. Li vam dir als administradors que ok, aquest era l'acord, 829,000 euros, reduïem un 50%, ens quedàvem tota aquella maquinària, una mica, bueno, les condicions que està, no farem demagògia, eren els trastos que hi havia, és el que hi havia, no podem fer inversions per més. He dit abans, a l'hora del pressupost, que una de les inversions, poder el pla d'inversions que ens estava reclamant des del Partit Popular, en certa manera nosaltres va per aquí, no ho hem fet amb un pla d'inversions perquè creiem que encara no estem en condicions de poder tirar endavant aquest pla d'inversions. Entenem que el primer, tenim el sanejament primer, i disculpin que me'n vaig una mica de mare, però m'ha vingut a cuento. Una mica el pla d'inversions el tenim ficat aquí dins. Els hi vam retenir 450,000 euros a la Seguretat Social, el vam quedar amb ells 829, finalment va vindre la Seguretat Social, amb ells es van pagar amb el plan Rajoy, molt bé, i han cobrat. Nosaltres ara paguem el deute corresponent, no em faci dir els plaços o el que correspon ara d'aquesta quantitat dins del marc del pla Rajoy o del préstec del pla Rajoy, és el que li dic, comencem l'any que ve a amortitzar-lo, fins ara hem estat pagant interessos, però bé, són uns 400,000 euros els hi van pagar amb el Rajoy. Vam retenir 450 per la Seguretat Social. Hi ha un criteri, enteníem que, com els he dit abans, no és una subrogació, és una incorporació. En un primer moment, Seguretat Social truca a la nostra porta i ens reclama la quantitat que deu Cosbapsa. Li diem des dels serveis jurídics, des de secretaria, que no entenem que és una subrogació, que poder no ho hauríem de pagar, que és una incorporació. Bueno, aquestes estem discutint fins que el famós pla d'ocupació, ens ve l'oportunitat de fer un pla d'ocupació, de donar cobertura a una sèrie de gent, però per poder accedir a aquest pla d'ocupació, els grans sempre acaben guanyant contra els petits i ens requereixen doncs, estar al corrent dels pagaments amb els deutes de la Seguretat Social, fins i tot amb aquelles que no són nostres i que estan discutides. Per tant, ens hem de menjar aquest deute. Per sort, el teníem provisionat, que l'havíem retingut de la quantitat que els hi teníem que donar, fent front amb aquest deute incrementat amb 30,000 euros més, que són una part de recàrrecs, salaris de tramitació, una mica d'interessos que hi havia. Això ho venim pagant a raó, negociem amb Seguretat Social, ho estem pagant a raó de 7.000 euros al mes durant 60 mesos. Però insisteixo, la quantitat la teníem provisionada, tot i que la vam deixar, ja que assolíem uns pactes amb la Seguretat Social de pagar-ho ajornat, doncs destinem aquella quantitat a pagament d'altres coses i accedim a aquest préstec amb Seguretat Social. Rebobinant, 1.500.000 se'ls devia, es negoci per 829, se'ls reté 450 i finalment aquesta retenció ens la reclama la Seguretat Social. Aquests són els números de COSBAPSA, no a grosso modo, sinó pràcticament al detall. Per tant, una mica ens va sortir, entre cometes, la jugada a nivell econòmic positiva. També ens està sortint positiva des del moment que la incorporació de tot aquest personal al capítol 1 estem intentant pal·liar la situació i el capítol 1 no se'ns està disparant, tot i que encara està molt elevat en el ràtio en el que és el tant percent del pressupost. Respecte, entenc que també hi ha i lamento ser tan extens, però entenc que la pregunta tenia un munt d'aspectes que són els que intento. Anava en bateria, tota una sèrie de preguntes són les que intento solventar. Després ens diu l'ahorro final de l'absorció de l'empresa per part d'aquest ajuntament durant l'any 2012. El número que jo li puc prestar és el següent. El cost total de la concessió que s'havia de pagar a COSBAPSA, s'havia de pagar, fins a aquell moment no se li anava pagant, però s'havia de pagar. Era de 118.694 euros al mes. L'any 2012 nosaltres ens vam fer càrrec del servei a partir d'abril fins a desembre, per tant, 9 mesos. Aquests 9 mesos, si haguéssim hagut de pagar aquest servei a COSBAPSA, ens haguessin suposat 1.068.000 euros. L'Ajuntament ha prestat el mateix servei per 898.718 euros. Per tant, l'any 2012 l'estalvi respecte d'aquest concepte ha estat de 169.535 euros. Està bastant bé, tot i que creiem que a la llarga es podrà millorar. Per què ho diem això? Perquè durant el que estem veient ara és que ja, si ho veiem mensualment, clar, el cost de la concessió era de 120.000 euros pràcticament lineals durant els mesos, no? En canvi, tenim mesos, per exemple, l'abril, que té 74.000 euros de cost i, en canvi, a l'agost té 155.000 euros de cost. A través d'aquestes doncs, polítiques que se'ns està criticant d'incentivar la producció, d'intentar reduir hores extres, de pal·liar la situació de tots aquests col·lectius via productivitat, via objectius, intentem reduir en aquests picos aquestes quantitats i si podem intentarem reduir o en aquest cas incrementar el que seria l'estalvi per l'Ajuntament. Tot i això té una mica de trampa, ja que el tema de la concessió amb COSBAPSA ara per ara vam fer estudis en el seu moment i per 120.000 euros no ens feien aquest servei, no trobàvem ningú que ens fes aquest servei. Per sota dels 150-160.000 euros no trobàvem ningú. Per tant, podríem fer una mica de numerologia o de fantasia al respecte, encara podríem dir que l'estalvi podria haver estat més alt, si més no el 2013 o finals, o tot el 2012 podria haver estat més alt, però amb la situació que hi havia ha estat d'uns 170.000 euros. Entenc que ha estat contestada la pregunta. He intentat posar tots els números i tota la situació damunt de la taula. Després se'ns diu que quisiéramos recoger, diu, varias quejas que nos han llegado del Chiquiparc, de l'avenida de l'Avenc. I que se tienen dudas de que se cumplan los requisitos para la actividad que se realiza y se insta que por parte del ayuntamiento se realicen las inspecciones oportunas si no se han realizado, dado que l'activitat afecta a menors. Anem a veure. Nosaltres no, entenem que els hi puguin haver arribat queixes, el que no entenem és per què a l'Ajuntament no ens han arribat aquestes queixes. Respecte d'aquesta activitat, a l'Ajuntament no ha arribat cap queixa. I el que no tenim és cap dubte de que es compleixin els requisits per l'activitat que es realitza, donat que s'ha efectuat la presentació de la documentació necessària pel desenvolupament de l'activitat. Informe secretaria que l'activitat està subjecta al règim de comunicació i aquest consta fet. Per tant, en el cas que es comenta, l'Arxiu Municipal ens consta presentar la documentació necessària pel desenvolupament d'aquesta activitat. De tota manera, l'activitat inspectora i de revisió de la legalitat la duiem a terme amb independència nosaltres de si hi ha o no queixes, en aquest cas ho han fet, ja que hi ha hagut l'observació directa al ple, s'ha revisat l'expedient i s'ha comprovat que no hi ha cap tipus d'irregularitat. I no hi havia més assumptes, tret de que me n'hagis saltat algun.
Vivor, preguntes per aquest ple?
Sí, una pregunta. Nos gustaría saber qué criterios objetivos han seguido para la nueva valoración de determinados puestos de trabajo, qué puestos son y por qué esos puestos concretos o esos colectivos concretos y que justifica un complemento específico en su nómina. No hay más preguntas.
Señor López, si tiene alguna pregunta, por ple.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Hace unos meses yo hice una pregunta respecto a la ubicación de un tanatorio en Crisel y ustedes me respondieron acerca del mismo que desconocían los motivos por los que se había puesto en Crisel en vez de en Roda. Bueno, yo, aun entendiendo que no gobernaban ustedes o quien fuera, lo que sí está claro es que Roda tiene unos accesos infinitamente mejores y tiene el doble de población. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa para en ocasiones futuras o en circunstancias que nos puedan parecer similares de servicios o de otro tipo de cosas, que los municipios limítrofes a los cuales nosotros casi que somos suministradores de servicio seamos los consumidores del servicio. Yo me gustaría que el equipo de gobierno llegara un poquito más al fondo respecto con la empresa para que nunca más nos vuelva a ocurrir. Es decir, ¿cómo teniendo mejores accesos y el doble de población ustedes se fueron aquí? ¿En qué hemos fallado? Para que no vuelva a ocurrir, no por otra razón. En segundo lugar, como todos sabemos, y ya hemos hablado hoy y en otros plenos, el desempleo es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro municipio, en España, pero en la parte que nos compete en nuestro municipio, y requiere el esfuerzo de todos al margen de las ideologías. Son nuestras familias y nuestros jóvenes los que lo padecen, ¿no? Entonces, el grupo del Partido Popular propuso un pleno extraordinario al respecto, que el señor alcalde me dijo que estaba de acuerdo, pues me gustaría saber cuándo celebraríamos ese pleno, para que entre todos aportemos las ideas necesarias para mejorar nuestra tasa de desempleo en el municipio. Solo perseguimos que cada uno de los grupos municipales aquí representados pues pongan lo mejor de sí mismo encima de la mesa para conseguir un plan de empleo que seamos capaces, con la mayor unanimidad posible, de sacar adelante en favor de bajar esa tasa y que nuestros jóvenes no se marchen de Roda. Por último, el puerto es uno de nuestros potenciales referentes. Por último, no, penúltimo, perdón. El puerto es uno de nuestros potenciales referentes, y digo bien potenciales porque hasta la fecha los barcos están un 30% y solo hay 3 locales ocupados, lo que hace que su desarrollo económico sea bastante pobre. Y puede ser uno de los cauces importantes para que se despegue el empleo dentro de nuestro municipio. Puede ser un referente importante. Yo preguntaría si tiene el equipo de gobierno algún plan o programa que conjuntamente con la sociedad, con Nueva Dársena, seamos capaces de dar un impulso que sin duda va a crear empleo y desarrollo para nuestro municipio. ¿Se ha dado algún plazo con la empresa durante el periodo de su gobierno para conseguir entre todos el despegue definitivo del puerto? ¿Hay algún plan, alguna posibilidad de que eso pueda cuajar? Y por último, solicitamos, a instancias de muchos vecinos que no lo han dicho a título de partido, no a título institucional, que en la próxima fiesta mayor, principalmente empresarios de la costa son los que lo piden, que si fuera posible se celebre algún acto de relevancia, algún concierto, algo que haga pues que de alguna manera se vaya acercando un poco más la costa al municipio en la fiesta mayor, para que también sea partícipe mutua, ¿no? Que la gente del municipio, del pueblo, baje a la costa y la gente de la costa también la impliquemos a que suba. Nada más, muchas gracias, señor alcalde.
Se me ha Huerta, si ya han preguntado el plan.
Sí, gracias. Tinc dos precs. Un és que tots els números que ha donat en resposta a la nostra pregunta sobre Cosbatsa quedin tots i cadascun d'ells reflectits en l'acte d'avui. I el segon, que a col·lació també una mica del que estava dient el portaveu del Partit Popular, sol·licitem un pla d'ocupació per als nostres aturats i que aquest pla d'ocupació, si vostès tenen a bé, de comptar amb tots nosaltres. Això com a precs. Com a preguntes, la primera es, ¿cuándo se realizarán las devoluciones de oficio, precisamente de la ordenanza número 16? La segunda, la contratación en colaboración social, ¿qué criterios han seguido para su elección? ¿Quién ha propuesto a los candidatos? ¿Y qué condiciones contractuales han firmado con cada uno de los contratos, sobre todo lo referido a las jornadas a realizar por los distintos puestos de trabajo? Y la tercera y última pregunta, ante la última oleada de robos en domicilios, ¿qué medidas se han adoptado en colaboración con el cuerpo de Mossos d'Esquadra? Gracias.
Bé, doncs, totes les preguntes que hem fet estan contestades al proper ple. I bé, una vegada dit això, donem per acabada la sessió, donem les gràcies a tothom per la vostra assistència. Bona nit.